dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Fantàstic. Fantàstic. Fantàstic.
Després d'estrenar-se al Grec i fer gira, arriba ara al Poliorama, l'espectacle familiar Fantàstic, concretament aquest 7 d'abril. Es tracta de l'últim espectacle de la banda Lali Bigut i que arriba en la seva versió teatral amb grans moments inèdits i acompanyat de projeccions. Lali, molt bon dia.
Bon dia.
Quin bon rotllo començar amb aquesta musiqueta, eh?
Sí, MC Hammer sempre és guanyador.
Home, forma part del meu univers també juvenil, que ara recupereu. Dius que ve de reivindicar aquest espectacle al joc, humor i ball. Explica'ns una mica, Fantàstic, de què va?
Fantàstic, bueno, bàsicament és un espectacle familiar, com tots els que fem, no?, per nens i pares, i aquesta vegada, doncs, jo és veritat que podent al passat, doncs, també sempre m'ha interessat molt l'educació emocional, que les cançons expliquessin unes històries, no?, que et puguis compartir entre pares i fills, i sense deixar una mica aquest fil, que és el meu, també en aquest nou show i disc, el que es volia era com, doncs, això, doncs, potenciar el joc, o sigui, anem a jugar, però anem a jugar a saco, no? Llavors, fer un espectacle que realment es vehiculés molt a través del joc, i per això jo, doncs, em vaig inventar aquest concepte també de anem a jugar a cançons, no? O sigui, no hem vingut a tocar cançons, sinó que anem a jugar a cançons, no? Llavors, doncs, tot és una mica locura, el que passa.
A jugar a cançons, sí senyor.
I quan diguis stop, quina pari està mort, si t'enganxo per la roda tens un problemon, queda't quiet i fred com una estàtua.
Exacte. Aquí ens quedem.
T'has mogut.
És el joc de l'estop, aquesta cançó que ens acompanya ara, i evidentment és això, no? Fa i convida a la gent a que jugui, per exemple, el joc de l'estop, que era un joc molt, molt de tota la vida.
De tota la vida, de sempre, del pati, no? Sí, el gran challenge poder per mi d'aquest disc amb les lletres no va ser tan profunditzar com altres vegades, sinó justament trobar que cada cançó, a més de parlar d'algú concret, tingués un joc intrínsec. Llavors, que poguessis fer, doncs, el joc de l'estop, doncs, té aquest joc intrínsec de que estàs jugant a fer l'estop. Llavors, clar, amb el públic, doncs, tot el rato jugar i...
I a més heu inclòs com una ruleta?
Clar, que és la ruleta Fantàstica. Sí. Ahí està el kit. Clar, és això, hi ha una ruleta que és com el gran paradigma de què passarà, ningú sap pues, què sortirà ara, què no, tal, llavors és una mica incògnita per tothom, i això, llavors anem també improvisant estones i veient què passa allà.
I tu, ara parlàvem d'un espectacle familiar jugant pares i fills, i jo no sé qui deu estar més motivat de tots, no? A vegades?
Hi ha de tot. Hi ha algunes vegades que evidentment són els nens els que estan allà donant-ho tot a tope, perquè a més aquest botó per tocar per pitjar, diguéssim, i fent a la ruleta és un objecte de deseo, i jo dic, soy mi tesoro! No? Però a vegades també és això, hi ha molts pares, pues, nosaltres intentem sempre que la música agradi a grans i petits.
Ei, surto al carrer, fet un monument, camino un pam de terra i em sento I'm a sexy thing, com tu he de dir, jo brillo des de dins, baby, potser vols venir, que aquí estem de
xin. Són noves cançons que tenen un toc més urbà, no? Com
sí,
si
totalment.
Trobarem també trap, reggaeton...
Sí.
Clar, és que això és el que demanen també els nens,
clar,
no?
Clar, bueno, és que estem allà tots, no? I totes. Vull dir que sí que a mi m'encanta... És que m'agraden tots els estils musicals, sobretot el funky i el pop i el rock and roll, però clar, no puc negar que a mi m'encanta perrear i m'encanta el reggaeton, o sigui que...
Ahí estoy. Moure el cos, i en aquest cas...
Aquesta cool, és la més reivindicativa, sí.
El meu cool és cool, de fet estàs dient a la gent que s'estimi el seu cos, no?
Sí.
Estem en un moment difícil, i sobretot pels nens, no? I adolescents.
Molt, molt. Fa molta pena, perquè cada cop anem a pitjor, o sigui, és com que cada cop, en lloc d'estar menys estigmatitzades nosaltres, ho estan més els nois, els nens. Llavors, aquesta cançó sí, és la que poder té un sentit més profund, en el sentit de que ens hem d'estimar el nostre cos i deixar-nos intentar que no ens afecti tot això que ens tiren a sobre, no?
Mm-hmm. Un espectacle que és emoció, és gaudir de bona música, jugar, és fer el mico, i per tant, aquest és un hit.
Mico, sí.
Quita el millor flow de la selva, qui mou el cul com una reina, qui s'apira els arbres, se't penja i menja banana, nanana, nanana. No és l'elefant, ni el joan, ni la pantera.
Aquí la coreografia.
La coreo.
Escolta'm, està fantàstic també aquest tema. Aquest serà el tema, no? Aquest el
hit. Per mi, sí. Passem d'un animal a un altre. Passem de la formiga, que és el nostre gran hit, la vida secreta de les formigues.
Que suposo que també es pot sentir en l'espectacle, que se no podia desaparèixer.
Està aquest EP nou fantàstic i també estan algunes de les grans cançons que es fan jugar i compartir amb el públic, evidentment. Sí, i després també hi ha una sorpresa, que juguem a pel·lis, a endevinar. Bueno, és que passen diverses coses. Però aquest El Mico, per mi sí, per mi és el nou hit.
Ara que vas de presentar el festival Tribufest,
sí.
Que això vol dir que actuareu també a Mallorca, eh?
Sí, actuarem el dia anterior a Mallorca, un altre a Maó, i després, sobretot, el Tribufest, que ja hi havíem anat, que som uns fans, perquè som família, i res, moltes ganes d'anar-hi, sí.
De totes maneres, la gent us voldrà seguir. Començareu ara gira, després de l'espectacle del programa, que de fet encara s'hi poden apuntar per anar el 7 d'abril.
Sí, hi ha entrades.
A les 12 del migdia.
Exacte.
I podreu veure ja aquest espectacle.
Estrena mundial.
Fantàstic. Exacte. I després es podran seguir. Que entren a la pàgina web, no em deies, Lali, perquè aniran trobant tota la gira.
L'agenda està a la web, podran trobar tots els concerts d'exteriors, hi ha festes majors, de festivals, dels teatres, i la mateixa agenda està penjada a Instagram, a la bio, a Facebook, a totes les xarxes, perquè és d'obligació.
Doncs entreu i mireu a Lali Bigut, simplement posant això, sí. I ja els trobareu pàgina web, Insta, tot arreu.
Lali... I dius a Siri, Lali Bigut, i ja et porta.
La Siri que ho sap tot. Doncs escolta'm, seguirem la vostra gira i de moment es quedem amb aquest tema, però és que tindreu molts temazos, ja ho auguro ara.
Espero.
I seran també molts cançons de l'estiu. Lali, et seguirem. Moltíssimes gràcies per ser-hi.
A tu, guapa. Merci.
La selva, qui mou el cul com una reina, qui s'apila els arbres, ja penja i menja banana, nanana, nanana, nanana. No és l'elefant, ni el joan, ni la pantera, no és el tigre, ni el tucan, ni la gazela. Quan s'amaga el sol li surt a les estrelles. El remicón se la festa, ara tota la selva serà una discoteca. El cocodril amb la gazela, el goril amb la pantera, com les caderes. Si vols ballar només hi ha una manera, segueix el mico amb el lloro a l'esquena. Quan arribin tots, prepara-t'hi. Soc un macaco, mico mono, mico maco. Balla la meva, soc la xipa de la selva. Soc un macaco, mico mono, mico maco. Aquesta nit tota la jungla és una festa. Soc la xipa de la selva. Soc un macaco, mico mono, mico maco. Aquesta nit tota la gent és una festa. Qui té el millor flau de la selva? Qui mou el cul com una reina? Qui s'apila els arbres, ja penja i menja banana, nanana, nanana, nanana. No és l'elefant, ni el joan, ni la pantera. No és el tigre, ni el tucan, ni la gazela. Quan s'amaga el sol li surt a les estrelles. Qui ha festa? Puma! Lèmurs! Guacamayo! Cocodrils! Elefant! Tigre! Tucan! Soc un macaco, mico mono, mico maco. Balla la meva, soc la xipa de la selva. Soc un macaco, mico mono, mico maco. Aquesta nit tota la jungla és una festa. Soc un macaco, mico mono, mico maco. Balla la meva, soc la xipa de la selva. Soc un macaco, mico mono, mico maco. I aquesta nit tota la jungla és una festa.
Molt bon dia.
Molt bon dia, com estem, Noemí?
Molt bé, amb ganes d'escoltar-te perquè, escolta'm, no m'has volgut explicar res.
Intriga. Avui parlarem d'un altre cantant, però que tothom es quedi tranquil, no és d'aquelles tan antigues que sentirem com que estan fregint un ou a la paella.
Aquesta va ser la penúltima.
Avui us porto una cantant però tan bona i amb tantes anècdotes que si haguéssim de buscar un subtítol a la secció es diria Què tia?
Què tia?
Què tia? La trobo meravellosa. I a més em fa molta ràbia quan em diuen ah, però a tu t'agrada aquesta soprano? Però si és wagneriana. I a tots aquests els dic que mira... Perquè a mi també m'agrada Wagner.
Marc.
Wagneriana, no siguis tu ara d'aquestes. Escolta, mira, parlarem ni més ni menys que de la gran Birgit Nilsson, una soprano sueca i una de les grans sopranos dramàtiques del segle XX, considerada, quasi et dic, que la millor Brunhilde de la saga wagneriana de l'Anell. Escolteu-la.
A veure...
I això és el començament, que et porto detalls perquè et faci la idea de com
és. Sí, perquè era maca, de caràcter, o era diva?
Bueno, aquí trobaríem una mica de tot. Jo voto per maca de caràcter. No, del tema psicològic ja et parlaré, perquè ella sobretot era un tema de dineritos, que ara en parlarem, que feia molt riure. Però bueno, no, jo crec que era... Jo no sé per què jo la veig macota.
Ah, doncs mira.
Va, sempre li tocava fer aquests personatges així, clar, les portades dels discos sempre surt com amb cara d'enfadada. Salomés, Electres i tots aquests papers. Però bueno, en qualsevol cas, sueca, que moltes vegades no ens sentim d'allà dalt, de cantants i tal i qual, doncs sueca, d'àrea rural, va néixer l'any 1918 i va debutar als 22 anys cantant, poca broma, el Freischütz de Weber. Però no és allò que diguessis, ostres, m'he estat preparant, ta-ta-ti-ta-ta. No, moltes vegades les grans estrelles es fan sota molta pressió quan cancela un i de cop i volta t'has de prendre el paper i sortir a cantar. Va prendre's el paper en 3 dies.
Caram.
I el dolent del director d'orquestra, el Leo Blech, va dir, buah, ni té talent, ni té oïda, ni té res de res aquesta noia. Oh. També la gent, com és, eh? El que escoltarem ara és un fragment d'aquesta òpera cantada per ella, però no és la d'aquell dia, eh? No, fins a tant no arribem, però ara veuràs tu quina bauassa. Que maca, és preciosa aquesta veu, ja t'ho dic ara. Mira com era, que amb la seva fama creixent de cantant wagneriana, el Met de Nova York li va pagar els caixets més alts de l'època. Perquè et faig la idea, més alts que la Callas o la Tebaldi, que respectivament cobraven uns $2,700 per funció. Ella va arribar a cobrar els $3,000.
Caram.
Què et sembla? Això ja diu molt, eh?
Sí, sí.
Ja diu molt, o sigui... Poca broma. Escoltem-la també amb altres papers, aquests que diuen ai, no sé què, no sé quantos, fem-ho així, fem-ho aixà, que tot és wagneriano. Doncs pues no, també cantava Verdi i cantava l'Aïda d'aquesta manera tan meravellosa. Certa, amb una dicció meravellosa. Vull dir, no diries que aquesta noia és sueca. Bueno, hi haurà suecs que parlin molt bé l'italià.
Segur, però ja
m'entens. Però vull dir que sí, que sí.
Sembla nativa.
Absolutament meravellosa. Aquesta noia també... aquesta noia, com si fessis per aquí al davant.
Ui, si ens sentís.
No, home, no, però si estem dient tot el bo. Mare meva. També es va fer especialista en repertori dramàtic italià, la Turandot. I ens expliquen que una vegada que la va fer a Verona, un veí va acabar trucant als bombers perquè dels aguts, entre ella i el tenor, es pensava que era una alarma d'incendis i va dir, escolti, que aquí passa alguna cosa. Escoltem aquest fragment, que és de la seva gravació amb el Franco Corelli, i també us en explicaré una de gran. Thank you. Vinga, pelea. Dic pelea perquè literalment es van barallar per veure qui aguantava els aguts, i a cada funció la cosa anava diferent i a cada funció sortien amb més mala maror, fins al punt de que li va dir al Rudolf Wing, el director del Met de Nova York, que ella no se n'aniria de gira amb aquest xaval. Per cert, el Rudolf Wing que li va dir, però escolta, si tu estàs emprenyada amb ell, doncs en un moment que us heu de fer petons així falsos, fota-li una mossegada al llavi o alguna cosa. Bueno, caram, també la gent que poca pacificadora és.
Sí, sí, sí.
En fi, ara que estan parlant de catxets, del Rudolf Wing, del director del Met, etc., ella sí que la seva fama va ser molt amiga dels dineritos. Precisament el Rudolf Wing, quan li preguntaven el que tu m'has preguntat ara fa una estona i li deien, escolti, però que és molt difícil de tracte, deia, no, tu posa-li diners al davant i et farà les notes més maques de la història. Ella va dir una frase molt antològica, que era que Wagner em va fer famosa, Puccini em va fer rica.
A veure?
És que la dona estava com una mica centrada en el tema. Sí. Amb en Herbert von Karajan, un dia, que havia de cantar també, no sé si era la Turandot o quina era, no? Li va dir, escolta, la van a buscar, no? Havia de cantar a l'escala i li va dir, caram, tu, quines perles, quines coses tan maques que portes. I va dir, no, és tot de mentida, perquè amb la misèria que em pagues, no puc
possible
permetre. No, o sigui, la tia fotia cizanya quan s'havia de parlar de diners. Ella era un tema de dineritos, però bueno, què li farem? Escolta, sentim-la també, ja no sé en què la sentirem. Ah, sí, la sentirem que tan Puccini, que recorda, és la que la fa rica, Tosca. Home, i a més ja ha posat el tros aquest que parla de les joies, perquè dius, hombre, vaya una, com per no... No, pobra, que era una gran cantant i l'adoro. De fet, el seu llegat perviu perquè té la seva fundació. Us recomano donar un passeig per la web, perquè és meravellosa, és on he tret moltes anècdotes d'aquesta secció. I, escolteu, donen un premi que és considerat una mica el Nobel de l'òpera, en part en broma perquè es dona a l'Òpera d'Estocolm i els lliura el rei de Suècia en persona, però perquè també els hi han donat a grans formacions orquestrals, a grans directors d'orquestra, a grans cantants, és a dir, que poca broma. El seu llegat, afortunadament, perdura amb nosaltres amb 1.000 discos, 1.000 gravacions, 1.000 directes, i això és el bo que tenim grans cantants d'òpera per recordar de sempre.
Doncs escolta, Marc, fantàstic, m'ha agradat molt. Amb què tancarem?
Acabem amb la Salomé, que és absolutament meravellosa.
Perfecte, doncs vinga, va.
Que vagi bé.
Cuidar el nostre benestar mental és fonamental, ho diuen de tots els estudis. Evidentment, hem parlat moltíssim aquí a La Primera Pedra i avui en volem parlar amb l'Helena Puigguitar, que ella és comunicadora i psicòloga. Molt bon dia, Helena.
Bon dia, noi.
I justament volíem parlar de com ens hem de tractar bé. Nosaltres també parlem de temes de nutrició, tenim molt clar que hem de fer esport, hem de menjar bé, hem de cuidar el cos, però escolta'm, cos i ment van de la mà. Van totalment lligats.
Som un tot.
Som un tot.
No? I jo crec que el teu programa, el bo que té, que m'encanta, és que parla de tot.
De tot una
de
mica.
Tot. Jo crec que no tens cap raconet que no hagis tocat. Aleshores, a nivell de salut, anem una mica aquí, no? Som un tot. I en aquest tot, tant hem de cuidar la part mental, barra emocional, psicològica, com la part física. I hem d'aprendre a escoltar-nos. I aquí molta gent es perd perquè diu, què vol dir escoltar-nos?
Clar, clar, és que es fa molt difícil, perquè en el món en el que vivim, el dia a dia, els silencis per entrar d'entrada gairebé no n'hi han. És molt difícil trobar silencis. I després, a vegades, quan t'escoltes, els missatges que et diu el teu cos són erronis, perquè la situació és estressant. Llavors, si tu et pares a escoltar el cos, què menjaria ara? Què necessita el teu cos? Doncs sucre, perquè necessito aguantar fins a tal hora. El missatge no és el correcte. Com sabem que el cos ens està dient el que ens ha de dir? Com aquí, ens hem d'escoltar?
Aquí el gran dilema. Per mi, a la línia que jo treballo, a mi em va molt bé a nivell meu personal, i si algú del que ens escolta li pot servir, és pensar que en el cos hi viu la nostra nena, el nostre nen, no? O quan una criatura arriba al món, arriba molt connectada amb el seu cos, es comunica com ploro perquè tinc gana, perquè tinc pipi, perquè tinc fred, perquè tinc son, no?
Uh-huh.
Fa aixins.
Sí, sí.
Per tant, necessitat del cos, la detecta i la comunica plorant. A mesura que ens anem fent grans, el nostre cap, que és molt potent i es desenvolupa aquest còrtex prefrontal, fa que tinguem molta racionalitat. Aleshores, jo puc tenir son, però no dormo. Me vaig a dormir a les tantes. O puc tenir gana, però menjo alguna cosa que a mi realment no em senta bé. Molta gent em diu, menjo això, tot i que em fa mal de panxa. Val, d'acord. Aleshores, què passa? Que si tu en aquest cos i col·loques aquesta figura simbòlica que seria la nena, en el cap, quina figura simbòlica hi posaríem? L'adulta.
Que.
Vale? Aleshores, el combo seria com poder anar detectant, tu i jo vam treballar un, i el, si algú ens escolta, que escolti, que busqui un episodi que parlàvem del PAN,
sí.
P de pare, A d'adult, N de nen, que és un sistema per treballar les figures aquestes simbòliques que viuen dintre nostra. El pare barra mare, P de pare, per això anava bé posar pare, era aquesta figura que ens castiga, que tu i jo també hem parlat, aquest llenguatge interior de bo, vinga, ho has fet tot malament, no t'equivoques, bastard, etc. I la part de nen, nena, era aquesta part de rebequeria. És que tot em passa a mi, és que quina mala sort, és que no hi ha dret, i tal i qual. I aquí sempre havia de sortir l'adult posant una mica d'ordre. Si hi havia la nena o el nen dir, aviam, escolta, entenc que estiguis enfadat, però anem a fer això, i si hi ha aquesta figura tan castigadora, dir, no n'hi ha per tant, relativitzem, tothom s'equivoca, etc. Quan diem escoltar el cos, moltes vegades surt la nena, surt el nen. Quan tu poses l'exemple de, si jo m'escolto el cos, em menjaré sucre. Ja, però és la nena. Que és aquella nena que avui el xupa-xup, tot i que queden 5 minuts per dinar,
clar,
no? I en aquell nen l'has de fer entendre que el xupa-xup no toca ara.
Clar, clar.
Ho veus així?
Sí, sí. I per tant l'adult és el que ha de dir, ep, que això és el nen el que t'està demanant el sucre, però tu el que et va bé és descansar una mica i menjar un iogurt que et sentiràs estupendament. Que a més, això va lligat amb el que tu també apuntaves un altre dia, que estàvem parlant aquí, del sistema digestiu i la connexió, el nostre segon cervell.
Sí.
Per tant, ens hem d'alimentar bé també.
Sí. Per què? Perquè aquí es fabrica la serotonina, la dopamina, que són aquestes hormones responsables del nostre estat d'ànim, de les ganes de fer coses, del poder estar relaxat, content. El sistema hormonal és un sistema molt, molt complex que està molt interrelacionat entre ells. Els estudis, que parlàvem l'altre dia, sí, deien, diuen, comencen a dir que deuen a, que hi ha causes fisiològiques a nivell digestiu que tenen una incidència al nostre estat mental. Per tant, clar, nosaltres dèiem mental, al cap. Per tant, deu haver algú que a mi em va més o menys bé. I resulta que no, clar, lògicament.
Que és l'estómac, potser.
Clar, perquè som un tot. Igual que un dia, si vols, podem parlar del cor, que és interessantíssim, de com el cor fa d'antena primera i que el que s'ha descobert és que és el cor qui rep primer els inputs externs, que els passa al cervell i que a continuació va al cos. És molt, molt interessant, també. Fixa't, som un tot. Aleshores, col·locar les coses de lo mental al cap, lo físic al resta del cos, és un error. Som un tot i hem de treballar aquest tot. Aleshores, Aleshores, quan tu em dius com treballar-ho i com escoltar aquest cos, evidentment que hem de prioritzar totes aquestes coses del descans, de poder fer passejades per la natura amb tranquil·litat, aquest contacte, aquí m'estic escoltant el cos, perquè aquell benestar que sento és un benestar, diguem-ne, posem de quan érem petits, de quan les coses, bueno, hi ha problemes, sí, però no són els teus problemes. Quan entrem aquí, entrem en un estat de flow, de el temps és ara, molta presència, molt present, i aquí és on te saps escoltar-te i saps adonar-te'n del que pots necessitar o no.
Mm-hmm. I a vegades que entres en un bucle de pensament negatiu i dius, necessito descansar, si és que aquest pensament negatiu se me n'anirà en el moment en què tanqui els ulls i aconsegueixi descansar. I d'altra banda, a l'inrevés, he dormit les 8 hores del dia i en canvi, com és que no estic bé? He menjat la dieta equilibrada perfecta i no estic bé tampoc. Per tant, no està tot amb el cos, tampoc.
Mira, per mi és bàsic pensar que hi ha molta gent que agafa i diu, mira, Helena, jo ja estic menjant superbé, estic dormint, estic fent meditació, estic fent esport, i tota aquesta part física de benestar ho està fent perfecte, però resulta que viu amb culpa, que es passa el dia queixant-se, que no s'atreveix a fer les coses que li importen, que viu enfadat. Ho veus? Si jo tinc i tinc molt posat el foco amb tot allò que ara està tan de moda de fer les coses tan bé, etc. Però el meu interior continua tenint aquest malestar i no faig atenció a tot això, és que no estaré bé, perquè el meu tot complet no està bé i no anem a parlar d'una cosa d'estar perfecta, però d'entendre que serveix de molt poc dormir perfecte, menjar perfecte i fer esport perfecte si després tinc un problema a nivell emocional de moltíssima culpa. Doncs he de posar atenció en aquesta culpa. I no he, per què? Perquè si hi ha una persona, per exemple, que es passa el dia queixant-se però tot l'altre ho fa bé, el que sabem és que aquest estat psicològic, emocional, acabarà impactant amb aquests hàbits que jo he posat, perquè no serà tan sostenibles, perquè acabarà sortint aquest malestar, que acabarà repercutint amb les meves ganes de fer les coses ben fetes o no.
I com més tardem en afrontar-ho, més difícil es fa, més complicat es fa, es va enquistant.
Perquè hi ha més hàbit. Uh-huh. I l'hàbit acaba sent un hàbit que no ens és beneficiós. Aleshores, és molt el parar, el tenir aquests moments, que sé que costa, tal com vivim, que anem tots de bòlit, no? Però el poder parar, el poder escoltar aquesta nena que es queixa, aquest nen interior que es queixa, és importantíssim. És com si tinguessis una criatura que t'entra plorant per la porta. Què li diries? Què et passa, no? Què et passa? T'escolto. Et valido, entenc que estiguis així. Vinga, què podem fer? Doncs seria això amb nosaltres mateixos, amb aquesta nena o nena interior.
I donar-nos temps, perquè moltes vegades no és el primer moment que ja detectes què és el que t'està passant, sinó que necessites tot un procés, un estat de dies, potser fins i tot, d'escoltar-te una miqueta, i moltes vegades també l'ajuda psicològica, que evidentment. Però tu també ho dius, que moltes vegades podem trobar ajuda, si no tenim els recursos econòmics per fer-ho acompanyats d'un psicòleg, a través de llibres, de xarxes també.
Molt.
De fet, si seguiu a l'Helena Puigguitart, que la trobareu a Instagram, té totes aquestes seccions que hem anat fent i que podeu recuperar també a la primera pedra per internet a la pàgina web, les trobareu a Instagram amb les reflexions que fa l'Helena i que són eines, moltes d'elles, super vàlides, que ens poden ajudar molt a tirar endavant amb aquest estat psicològic que, com dèiem, som un tot. I la part física és important, però també la part psicològica l'hem de cuidar molt. Helena, moltes gràcies per ajudar-nos a cuidar-la i et seguirem per xarxes, perquè allà també trobarem moltes eines. Moltes gràcies.
Gràcies a tu i felicitats per aquest espai que és tan necessari. No saps el bé que fas parlant d'aquestes coses, de totes.
Tant de bo.
Però jo que estic amb la part psicològica ho necessitem molt, o sigui que felicitats.
Moltíssimes gràcies, Helena, i a tu també. Moltes gràcies. I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 24 de març de 1957 neix a Barcelona Sílvia Muni Quevedo, actriu de teatre, cinema i televisió, també directora de cinema. El 1977 va debutar amb L'Orgia. El 1981 va protagonitzar La plaça del Diamant, que li va suposar la Conquilla de Plata al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. I ràpidament va començar a treballar amb els directors com Fernando Trueba, Vicente Aranda, Manuel Gutiérrez d'Aragón o Moncho Armendáriz. Aquell 1957, un Jerry Lee Lewis en plena forma enregistrava temes com aquest: "All Lot of Shaking Going On".
I said shake, baby shake, I said shake it.
tan personal i quina manera tan singular de tocar el piano. Jerry Lee Lewis, autèntic. Aquí, les germanes Serrano cantaven en català alguns dels èxits internacionals, com aquest, Sota el clar de la lluna.
Sota el clar de la lluna, que ens mira i no ens veu. Quan la nit es fa bruna i ets tan a prop meu. Tot per mi té una joia serena.
Unes veus molt identificables per l'època i que van traduir i cantar alguns dels seus èxits en castellà. El 1957, gràcies a l'arxiu sonor de la UAP, recuperem una de les caretes de programa més celebrades. Pepe Iglesias el Zorro, que amb diversitat de veus feia un programa d'entreteniment i d'humor.
Las Alegres Zorrerías 1957.
Escritas, realizadas e interpretadas únicamente por Pepe Iglesias el Zorro.
Zorro zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de mil amores. Voy a empezar.
Ai, un xiulet i cantarella inconfusibles que van fer seva milers i milers d'oients d'aquest espai.
Sota el clar de la lluna, la lluna, la lluna, la lluna, la lluna.
Montse Interiors t'ofereix Cases amb ànima.
Està arribant ja la primavera que la deixem entrar dins de casa i ho fem avui amb la Cristina de Rumbi. Ella és interiorista, és autora de 101 trucos para decorar i també la trobareu a Insta i a xarxes a Trucos para decorar. Cristina, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Tenim
moltes ganes d'això, de fer que la primavera, el bon temps entri dins de casa, perquè ja sembla que ja el tenim a dintre, si fiquem alguns elements. I ens agradaria fer un recorregut per casa perquè tu ens diguis a veure quins consells ens recomanes perquè fer sentir la primavera dins de casa.
Bé.
A veure, i començaríem per on?
Pel rebador, si
pel rebador.
Doncs entrem a casa, guardem si tenim la típica catifa de llana que fa molt d'hivern, la guardem i posaríem una de fibres naturals perquè li doni més frescor, i tota aquella roba d'abric que tenim penjada a l'entrada també la guardem, que hi ha gent que la deixa tot l'any, no?
No, no, fatal.
Perquè són coses, són detalls que ja et fan que sentis una mica més la primavera guardant els abrics.
Perfecte, doncs ja tenim tot això en el rebador.
Continuem amb el saló.
Que anem cap al saló, doncs
vinga. I el saló també és fàcil. Jo entenc que potser canviar la catifa és complicat perquè sol ser una mida gran, vale? No és com la del rebador, però sí que faríem aquest clec de primavera amb els coixins. Trauríem els de llana, els típics que són potser amb colors més hivernals, i posaríem uns de lli amb colors més alegres, amb flors, estampats, per donar-li llum a l'estança.
I a més el lli també sol ser més fresc, per tant ja no ens donarà tanta sensació d'escalfor, no?
Totalment. Moment per fer la siesta, deixem ja la manta, ho deixem tot i agafem allà elements més frescos.
Aquest és un punt també important, guardar les mantetes i si més no deixar-ne alguna d'aquestes molt finetes.
Sí.
Estàvem al saló, ens anem cap al menjador?
En el cas del menjador, el que faríem és canviar els gerros. Si tenim uns de ceràmica molt espessos, m'agradaria més optar per uns de vidre, que li pots posar unes flors, uns verds, tulipans, que et quedi més colorit l'ambient.
I el que posaríem al dormitori, què seria? Perquè a vegades
el dormitori
està difícil.
Jo crec que potser és l'estança més fàcil.
Ah, sí?
A l'hora de canviar.
Clar, perquè seria canviar els llençols.
Sí. Deixem ja tots els temes de els llençols així més d'hivern o de lana i posar doncs més de llisos. Potser el que no faríem és deixar només el llençol, perquè tampoc és agost a 30 graus, estem a la primavera, així que ara li podem jugar moltíssim i posar un plate de colors verds, taronges, roses, del color que més t'agradi, jo posaria dos quadrants del mateix, de la mateixa tonalitat que el plate, i ja li dones aquest canvi que estic segura que si ho feu sorpresa per la vostra parella, a l'arribar a aquesta estança, amb molt poquet i no has d'invertir gaire, i aconsegueixes donar-li un canvi important.
Això està bé, perquè és canviar elements i donar la sensació que has canviat moltíssim, sí, ja la casa sencera. Els armaris també, clar, haurem de fer canvi d'armari, que això és un altre capítol, sí, però què hi podem fer?
Bueno, no, guardar tots els jerseis i abrics que tenim, que potser de vegades dona mandra. Jo quan vaig a cases que veus allà tot posat d'hivern, dius, oi, no, és que amb molt poquet d'esforç el diumenge a la tarda guardes tot la roba d'hivern i treus els teus vestits, la roba estampada.
Res de deixar tot això a la vista, perquè no, només de veure-ho ja ens donarà calor.
Sí, sí, totalment.
I finalment el bany, no?
El
aquesta
bany
seria l'última, l'habitació que ens quedaria.
Sí, bueno, jo havia pensat el bany i la terrassa, potser.
Clar, sí, sí. I de fet la cuina també. Anem, sí, pel bany primer.
Vale. Amb el bany seria les estovalles per colors alegres. Sense voler, quan vas a comprar estovalles al novembre, sempre vas amb colors neutres. Doncs no, potser pots tenir un joc d'estovalles que poden anar amb els colors de l'habitació o no. I poden ser, doncs, taronges, grogues, blaves clares, també depèn si estàs a la ciutat o a la muntanya o a la platja, però bueno, només canviar les estovalles, el que deien, que pots canviar molt. I amb la cuina seríem els draps, que si tens els draps penjats, agafes uns draps estampats amb flors.
I és important de dir, perquè moltes vegades anem reutilitzant i fent servir aquells draps que estan plets de taques que no se'n van, perquè per més que hi posis lleixiu, i si poses lleixiu, se'n va el color que tenia. És pitjor. Llavors està bé de tant en tant renovar-los, perquè fa més net.
No, hi ha IKEA o qualsevol botiga que estava de preu a Cave Home, trobes
draps de cuina bé de preu.
I et fan estar il·lusió utilitzar-los.
Exacte, fins i tot es fa servir més.
I bueno, la fruita de temporada, que també ara la primavera arriba també molta fruita, doncs tenir un bon fruiter amb fruita, només això, amb aquest tocs de color, també et dona vida a la cuina.
I finalment, ara sí, la terrassa.
La terrassa.
Que seria la reina d'aquesta època.
Sí, que no, potser no tothom en té, però bueno, per aquells que en tinguin...
El balconet, si no,
sí,
de fet.
Sí, el balconet, poder posar coixins estampats amb ratlles marineres, amb flors, jugar amb diferents colors. L'altre dia vaig veure a H&M, que han tret una col·lecció maquíssima de coixins de colors. Doncs jo crec que és una època per arriscar i viure la primavera.
Sí, senyor, doncs avui hem volgut això, obrir les finestres de casa nostra perquè ens entri directament la primavera, i ho hem fet amb la Cristina Larrombe, que com dèiem la podeu seguir per internet, trobareu moltes d'aquestes idees, segur, a Trucos para Decorar. Cristina, moltíssimes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls. L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
Com ens agrada mirar l'immensitat de l'univers, mirar el cel i fer-ho amb la Laia López, que ella és controladora de Terra de l'Estació Espacial Internacional. Laia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I una altra manera que també tindrem de mirar el cel és mirar-lo a través d'una sèrie televisiva de la que ens vol parlar avui la Laia, i que és For All Mankind.
Senyores i senyores, esta es la señora en directo.
¿Está pasando de verdad?
Los rusos habían enviado el primer hombre a la luna. Se trataba de ser los primeros. Resulta que nos jugamos mucho más que eso.
Home, qui millor per parlar d'aquesta sèrie que la Laia? Laia, bon dia. Explica'ns una mica a veure de què va aquesta sèrie.
Jo només començo, vull dir-vos que estic enganxadíssima i que realment us la recomano.
Sí.
És una sèrie que es va estrenar l'1 de novembre del 2019, però fa poquet, aquest 12 de gener, va acabar la seva quarta temporada. És una sèrie de ciència-ficció i es basa en una història alternativa de què hagués passat si hagués sigut la Unió Soviètica els que aconseguissin fer el primer aterratge a la Lluna amb una tripulació humana per davant dels Estats Units, no? Doncs, per exemple, aquesta pregunta que ens fan tots, com és que no hem tornat a la Lluna des de fa 50 anys, no? Que és en part doncs, perquè els Estats Units van guanyar aquesta carrera espacial i ja no hi ha hagut més interès a nivell polític d'invertir més diners, no? Doncs en aquesta sèrie és el contrari, la Unió Soviètica els guanya i els Estats Units posen molta inversió i comencen a fer projectes espacials xulíssims doncs, per avançar a la Unió Soviètica.
És aquesta sèrie For All Mankind i és realista? La podem considerar que està basada en coses que podrien haver passat realment? Té molta part real?
Encara que sigui una sèrie de ficció, compta amb personatges històrics. Estem parlant doncs, que tots els astronautes d'Apollo 11, per exemple, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, són presents a la sèrie. També tenim presidents dels Estats Units d'aquella època, que també estan a la sèrie. I realment, des del meu punt de vista, sí que és molt fidel al que hagués pogut passar, perquè un dels motius que es diu pel qual la Unió Soviètica va guanyar els Estats Units és perquè un dels seus directors, diguem-ne, el Sergei Korolev, va morir mentre s'estaven desenvolupant els projectes de la Lluna. I aquesta sèrie compta en que, i si aquest senyor no hagués mort, doncs, què hagués passat, no? I des del meu punt de vista, per molt que sigui una ficció, crec que és bastant realista.
Mm-hmm. El paper de les dones com queda? Quin és?
Doncs és una de les coses més xules, almenys de la primera temporada, i és que després d'aterrar el primer humà a la Lluna, la Unió Soviètica envia una dona a la Lluna, no? Estem parlant, doncs, això del 1969, i de sobte els Estats Units es donen compte doncs, que ells també necessiten enviar una dona a la Lluna. I es comença a desenvolupar un programa per dones en les quals les entrenen com a astronautes i a la sèrie ho veureu doncs, quin tipus d'entrenament són, les simulacions, les fan caminar pel desert sense mapes per provar doncs, com és la seva supervivència i en aquest sentit també és molt pioner no, doncs, de, en aquella època doncs, el paper de les dones en aquestes missions espacials no? I què hagués passat si s'haguessin vist forçats a posar dones les missions espacials, com hagués evolucionat i quina és la presència de la dona en el sector espacial.
I de quins descobriments es parlen?
Doncs, com comentàvem, no? A l'haver-hi més inversió, més programes espacials, més missions, no només l'objectiu és aterrar i arribar a la Lluna, sinó que de sobte es comença a trobar una cosa que realment nosaltres a l'actualitat sabem, i és que hi ha gel als pols de la Lluna, al pol sud de la Lluna, trobem aigua en forma de gel, i en aquesta sèrie doncs, exploren això, no? Envien humans a aquestes zones, no us faré spoiler, però per estudiar a veure si trobaríem aigua.
Mm-hmm. Per tant, una sèrie que ens ve molt de gust veure, que si la Laia ens la recomana és que estarà molt ben feta a nivell de documentació en el món de l'astronomia i, de fet, de l'exploració espacial, i que té aquest nom, For All Mankind, i que la traducció seria Per tota la humanitat. Laia, no hem dit que per quina plataforma la mires?
La podeu mirar a Apple TV.
Apple TV. Doncs aquí la tenim. Moltíssimes gràcies, Laia, que vagi molt bé. Ens enganxarem també a la sèrie.
Adéu, que vagi bé.
Parlem de llengua, ens agrada parlar de les varietats dialectals. Avui parlem amb la Marina Pérez, que ja té un compte a TikTok, a veure si el dic bé, @marinadorqueguay_. Marina, bon dia, ho he dit bé?
Bon dia, ho has dit perfecte.
Amb 19.000 seguidors. I Marina, tu fas contingut defensant Lleida i el lleidatà. Com se't va ocórrer començar a parlar d'això? I realment creus que hi ha la necessitat també de defensar una mica?
Sí, jo vaig començar perquè m'agrada molt expressar-me i sempre m'ha agradat fer vídeos a les xarxes. I vaig començar a fer TikToks i veia que molta gent se'n reia del meu accent, perquè la gent està super poc acostumada a sentir el lleidatà realment. I vaig dir, no pot ser, i vaig com juntar tots els clichés de Lleida i vaig com fer humor perquè també la gent conegués altres accents, perquè penso que falten referents lleidatans, perquè estem super acostumats a sentir el català oriental, però penso que justament això, que falten referents que parlin altres varietats dialectals, i per això jo, si puc defensar-ho, Doncs aquí estic.
Doncs sí, senyor, i per això t'hem portat, perquè com a bona defensora de les varietats dialectals que té el català, que és una llengua tan i tan rica. I dius, per exemple, coses com aquesta.
Les coses que els de Lleida estem farts que ens diguin. La primera, i crec que és com la més clàssica de totes, és que parlem amb la E. Jo em dic Marina, vale? I molta gent, per riure's de mi, sempre em fa la broma de Marine, Marine, sou tan graciosos, sou supergraciosos. Que no es diu Lleida, es diu Lleida. El que passa és que els de fora de Lleida no sabeu pronunciar aquest final de paraula, i és normal, és que idiomes, querida. Número dos, que també és molt típica, que és que diguin que tenim tractor. Claro que sí, claro, claro, tots tenim un tractor a Lleida, tots som pagesos. Diu, jo per anar a la uni, vale, agafo el meu tractor i l'aparco al costat de la uni. De fet, tots els de la meva classe tenim un tractor, vale? I per últim, la mítica pregunta de a Lleida us arriba el wifi? No, no ens arriba el wifi, o sigui, no tinc ni WhatsApp. Jo, de fet, amb les meves amigues, em comunico fent senyals de fum. Sou molt graciosos, sou supergraciosos.
Som molt graciosos, eh? És que... Sí. Tirem de tòpics, i no pot ser això.
Sí, sí, és que m'ho han preguntat seriosament, o sigui, una noia, de fet, de Barcelona em va dir però Lleida és rural, no? Però m'ho va dir en sèrio, i em vaig quedar... És molt fort.
No, no, doncs per això t'hem portat aquí, perquè jo crec que si hi ha algú que encara estigui despistat, que ho tingui clar, que no és així, Lleida és una ciutat, i que a més, molt rica en varietat dialectal, com dèiem abans, i no sé, per exemple, hi ha paraules que a Lleida es diuen diferents i que seria una pena que es perdessin. Tu et sents amb la necessitat també de reivindicar aquestes paraules que no les sents, com deies tu, posant als mitjans de comunicació?
Sí, jo sí... Jo els mitjans que consumeixo, bàsicament, jo el que escolto és català oriental i penso justament això, que hem de reivindicar el lleidatà i el lleidatà, el gironi, vull dir qualsevol accent català perquè són preciosos i el bo que tenim a Catalunya és que tenim un munt d'accents i no vull que es perdin. De fet, conec a gent de Lleida que s'ha forçat com a canviar l'accent i l'ha perdut i penso que l'hem de defensar i que no es perdi perquè és que és preciós com tots els accents.
Mira, tan preciós com aquestes paraules que sentim ara.
Paraules que els de Lleida diem diferent respecte als altres llocs de Catalunya. Jo no dic crispetes, sinó que dic palometes. I sempre que utilitzo aquesta paraula hi ha algú que s'ha de riure de mi. L'altre dia vam anar a veure Barbie amb gent que no és de Lleida i abans de la peli vaig dir unes palometes, si us plau, i em van mirar així. Marina, què acabes de dir? A veure, jo els entenc, perquè s'havien pensat que m'estaven menjant una paloma morta, però no, carinyo, palometes i crispetes és el mateix. Una altra paraula per la que també s'han rigut de mi és popes. Popes, que no popper, tia. Que per si no ho sabíeu, popes equival a dir pits, però d'una manera molt més graciosa, o sigui, ho heu d'admetre. No, clar, és que tan riures de la gent de Lleida, però és que tenim unes paraules increïbles i ja està, i ho heu d'acceptar.
Sí, senyor, popes, que és una manera molt maca de dir-ho, popes, eh?
Sí.
I que a vegades la gent no sap què volen dir, són els pits, dits amb lleidatà. I hi han d'altres paraules que també n'has anat dient, no sé si en recuperaries alguna, si hi ha alguna que t'agradi especialment.
Paraules que lleidatà diguen diferent.
Hi havia una altra que parlaves de frases fetes o,
sí,
o expressions.
Expressions.
Molt lleidatanes.
Sí, jo, per exemple, utilitzo molt al tanto, és com, vigila que vinc a dir-te una cosa important. O coses així. O dic, sempre dic, moltes frases es començo amb, a veure.
A veure.
Que és a veure.
Sí, sí,
però
sí.
Els de Lleida ho diem, a veure.
I després les bambes, que per nosaltres són quets.
Els quets. Clar, o sigui, jo hi ha molta gent de Barcelona que els he dit amb tota la naturalitat del món, els quets, i se m'han quedat mirant, Marina, què són els quets?
Sí, sí.
I aquesta, jo flipant,
és difícil,
molt fort.
Aquesta és difícil, Dani? Aquesta la sabies, Dani? No, veus? Els quets.
Sí, em vaig sorprendre molt, i és que és supercuriós posar en comú, a mi m'encanta això, posar en comú paraules diferents, perquè és això que el català és superric i és superguai, tot això.
Creus que ara hi ha una tendència entre la gent jove a voler recuperar aquestes particularitats? És a dir, veieu molt més l'autenticitat de poder dir aquestes paraules diferents que no pas potser en altres èpoques?
Home, jo crec que ara estem en un moment molt guai, perquè a TikTok s'han alçat moltes veus i molts creadors de contingut en català. Que jo quan vaig començar a crear contingut en català, que va ser a la quarantena...
Quan fa que estàs creant contingut en català?
Vaig fer vídeos a la quarantena, vaig parar per batxillerat i ara des de l'any passat que he retornat.
Uh-huh.
Sí, i a la quarantena recordo que érem quatre gats parlant en català i tothom ens deia de tot. I ara és superbonic veure que s'ha normalitzat tant el català a les xarxes, que tanta gent el vol utilitzar, i jo penso que estem en bon camí de normalitzar el català. perquè si es parla les xarxes, al final els joves són els que consumim les xarxes.
Te reps moltes crítiques? I per què reps més crítiques? Per parlar en català o per parlar en lleidatà amb aquesta varietat dialectal?
No ho sé. O sigui, m'atreveixo a dir...
Ho mires o no?
Que, si alguns comentaris els miro. I, per exemple, l'altre dia vaig parlar d'un vídeo dient que la paraula t'estimo és molt bonica. I així de gent, o sigui, moltíssima, em va dir, és que no és t'estimo, és t'estimo. I és molt fort que la gent no entén que hi ha diferents accents. Molta gent sí m'ha dit, és que aquesta noia no sap parlar, parla super estrany. I no, és que és el lleidatà, però clar, com que... Tampoc no estem acostumats a sentir-lo, sí. I per això penso que s'han de reivindicar tots els accents.
Sí, senyor. Escolta'm, no podem deixar-te marxar sense saber com menjar els cargols.
El que tinc per dinar són cargols i és el menjar més típic de Lleida i estan boníssims, així que us faré un tutorial de com menjar-los bé. Primer de tot, fem així, ens arromanguem perquè acabarem bastant bruts. I agafem l'allioli, molt important. Mm. I procedim a agafar un escuradents. Llavors agafem un cargol i amb l'escuradents... Traiem tot el cargol i això, fora. Ens haurà sortit tot això, però tot això no ens ho menjarem. Hem de treure aquesta part fora, que és com... que és la merda del cargol, de fet. Ja tindríem el nostre cargol aquí, agafem l'allioli, bastant allioli. Està boníssim.
Està boníssim. No ho veiem, però ens ho podíem imaginar, els cargols, els Reis de Lleida. Suposo que tota bona casa lleidatana se saben cuinar els cargols. Els cuines tu també o què?
Jo no sé cuinar.
La mare, no?
La meva padrina. Bueno, padrina és àvia.
Ah, clar, aquest clar,
és una altra
matís.
Paraula.
Sí, no és el padrí de la mona de la Setmana Santa. No, padrina és àvia.
Clar, sí, en Lleida t'es padrina. I el sap cuinar superbé. I m'encanten. M'agraden a la llauna, de fet. M'encanten, amb bona allioli, que ara estava escoltant el vídeo i se m'ha fet la boca aigua, o sigui, és que m'encanten els cargols. A casa meva mengem molt de cargols, sí.
Escolta, tu estàs estudiant comunicació i periodisme audiovisual a la Universitat de Lleida. Sí. Et veus dedicant-te a la comunicació, parlant i mantenint el lleidatà amb algun mitjà o cap a on t'agradaria tirar?
Sí, o sigui, m'encanta comunicar-me. De fet, a TikTok és el que faig. No és més que res que comunicar-me, dir qualsevol cosa. I a mi, el meu somni és poder treballar amb algun mitjà de comunicació donant cabuda al lleidatà i transmetent, que penso que tinc com moltes coses a comunicar. I és el que em fa més feliç, així que espero poder treballar d'això.
Segur que sí. De moment, si la voleu seguir, doncs mira, @marinadorqueguai, amb guió baix al final.
Sí.
Marina, que vagi molt bé. Ens
igualment.
Veiem per Lleida i per Barcelona.
Moltes gràcies.
La primera pedra @racu.cat.
Els Premis Drac de RAC1 ja tenen guanyadors en la categoria Contribució al Benestar a l'Hospital Sant Joan de Déu, en la categoria Històries amb Ànima, Nada a l'Agdal, en la categoria Projecte Cultural al Festival Sonar, en Innovació Sostenible RCR Arquitectes, Trajectòria Àngel Velasco Pérez, Revelació de l'Any, Mushka, Veu de l'Any, Michel Sánchez, Excel·lència, Club Patinatge Artístic Olot, i en la categoria Tots Som 1, Antonio Díaz, El Mago Pop. Enhorabona a tots. El dimarts 9 d'abril a les 19:30 es farà la gala de lliurament dels Premis Drac al Palau de Congressos de Barcelona, recinte Montjuïc, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Vueling, la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, Aena, Miele i Fira de Barcelona i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Molt bon dia, Isabel.
Molt bon dia, no,
Et veig aquí amb el palmó i tot,
sí.
A punt de portar-lo beneir, no?
Sí.
Avui diumenge de Rams.
Sí.
Sí. Però tu ets més de música que de Rams.
Saps que no facis parlar d'aquestes coses.
No, va, doncs vinga, va, no parlem.
Parlar perquè tot això ja ho tinc oblidat.
Sí? Ah, sí. Doncs jo recordo aquells, saps aquells rosaris de carmels que es penjaven en els palmons?
Sí, sí, totes aquelles... Sí, sí.
Les
sí.
Xutxes.
Sí.
Sí, sí, el Dani també se'n recorda
sí,
el rosari
sí, que me'n recordo perfectament.
De color blanc i vermell.
que les, les nenes anàvem amb la palma i els nens amb el palmó.
I es penjaven tots aquells, aquells sucres de colorins.
I a mi m'agradava el palmó, perquè és el més gran. Però com que era una nena, havia d'anar amb la palma.
Fatal.
Ja no ho dic res més,
no, ja no
perquè
cal
és per escalfar-te, això.
Sí. No cal que ho diguis.
Doncs, ja
doncs va, fiquem música.
Sí.
Que ens animarà, ens posarà romàntiques, ens farà ballar...
Et farà nostàlgia per la de, que ja coneixes, i la que no coneixes la trobaràs prou maca, crec jo.
Val,
potser
doncs...
la trobaràs maca.
Val,
que t'agrada. Jo espero que t'agradi.
Segur. Isabel, si
comencem per la que no coneixes.
Per la nostàlgica, no has dit?
No, comencem per la que no coneixes.
Ah, val.
Vull acabar amb la que realment coneixes. Ens estem fent un cacau mental ara, sí. Pobrets oients.
Doncs tira-te el
que vulguis. Posem la nova, sisplau. Va. Fem play amb la nova.
Vinga. Ring the bells, it's time I mean it. Bid the hatred fairly well. Give back the pieces of my Jesus. Take your counterfeit to hell. Bang the drums, this means war. Not the kind you're waiting for. We say mercy won't be rationed here. That's what we're fighting for. All is heaven and white.
No he volgut dir res perquè no. Volia que escoltessis les dues veus.
Clar.
Són dos. Es fan dir Johnny Swim. Són dos veus amb la cançó Ring the Bells. Ara. Ell és el cantautor Ananda Sudano i ella es diu Abner Ramirez. Són un duet nord-americà de blues, de folk, de...
Té un rotllo country, oi?
Bueno, és que són de Tennessee.
Ah.
Són de Tennessee, de Nashville. Llavors es vulguis això formats al 2005 i això els hi va bé. Són un duet que m'ha fet molta gràcia com sonen, que són... Trobo que estan, que deixen passar, que no molesten. I m'ha agradat, doncs, portar-te'ls. I, de banda, m'ha recordat una mica a la parella que et porto jo ara com a cançó de tota la vida, cançó que sonarà sempre, una cançó emblemàtica de l'any 88, que només la primera tonada diràs, ja sé qui ja són,
sí.
Que també són que
total,
també,
eh?
Exacte, que també són dos, és un home i una dona, i a veure què et sembla aquesta hiperconeguda. Endavant, sisplau.
Vinga. Apa, que no l'he ballada, aquesta.
Saps, et ve el nom?
El nom no em ve, ve la cançó.
Va, jo t'ho dic tot, Però no et faré passar un mal moment, no.
Gràcies,
tinc ganes.
Isabel.
Jefa, no et vull fer passar un mal moment. Womack.
Sí.
La cançó Steel Rocks. Són dos veus, veu masculina, veu femenina. M'ha recordat l'estil, no té... Mira, no sé, m'ha vingut al cap...
Que sí, que t'ha vingut bé.
Ha estat escoltar la parella que us he portat a l'inici.
I has dit,
i m'ha vingut al cap aquesta parella.
Doncs em sembla fantàstic.
Li he fet alçada a Spotify perquè aquesta no me l'ha recomanat.
Ah,
me l'he recomanat jo mateixa.
Clar que sí, Isabel, m'agrada que tu decideixis i que tu facis.
I l'has escoltat mil vegades, no?
Però m'agrada molt.
Es van fer hipermega famosos, en tenen d'altres de temes, eh? Però aquesta és la seva.
Sí, sí, fa molt d'una època concreta i jo crec que l'hem ballat
ja
molt i que posa de bon humor. És una bona manera de començar un diumenge de Rams.
Exacte, t'ho torno a dir, és 1988.
Imagina't.
Ahir, abans d'ahir.
Abans d'ahir, va, diguem-ne abans d'ahir.
La deixem que soni?
Sí, senyora.
Sí.
Isabel, que
vinga.
Tinguis un gran diumenge de Rams.
Igualment, que vagi molt bé. Eh?
Adéu.
Sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.